Elizabeth Garrett Pou, Quartets de tardor. Elizabeth Garrett Pou, Girona, 1968. Nascuda a Girona, amb 10 anys va anar a viure a Nova Anglaterra, Estats Units d'Amèrica, i en dos paisatges es troben presents a la seva poesia, principalment en el seu primer títol poètic, Red Leaves of Vermont, 1995. La seva faceta lírica l'ha combinada amb l'estrena de tres obres de teatre, la darrera de les quals, Love and Hate in the Dark, 2003, va assolir un gran èxit de públic. Poèticament, sempre reprèn formes tradicionals i el seu estil líric recupera el mestratge d'autores del passat, com E. Dickinson, A. Rich, M. Moore, E. Bishop i S. Plath. Tanmateix, en la seva lírica es pot comprovar la influència de la tradició catalana i castellana que llegeix a través d'obres originals. Possiblement, l'exemple més representatiu d'aquest pes cultural es troba en un volum de l'any 2000 titulat Memories of Land of an Old Land i recollit en part en aquesta selecció de textos, on formula literàriament, a través de poemes de quatre versos, els records de la seva infantesa a Catalunya. El rigor mètric, els diàlegs amb la tradició literària, els tons elegíacs, però també una lleu ironia agra, caracteritzen la seva ploma, com es pot comprovar en algun dels seus llibres publicats. People and Pets, 1998, All Sisters, 2002, o Pretty Things, 2004. Busquem els fruits de bosc que seran confitures, essències ensucrades pels nens que tots oculten. El primer fred comença un dia de matí, però enyorem l'estiu i esperem Sant Martí. Hora eterna i pesada, penja grisa del sostre. Eren tardes aranya, llum trista i tedi nostre. L'última fulla espera al damunt d'una branca resistir els mals del temps, que encara arribissava. Pensar no soluciona els arbres sense fulles, però ajuda a comprendre el pas per avingudes. Torren les castanyeres l'olor de la tardor, perquè siguin més dolços els dies de gelor. Hem sentit un fragment dels quartets de tardor inclosos en un lleu plugim, antologia de poesia nord-americana hipermoderna, llibre de Jordi Julià, publicat l'any 2008.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, molt bona nit, un dilluns més. Estem a Punset Ràdio, estem a Tirant de Llibres. Avui el programa número 122, quan és 23 de novembre de 2009. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola, bona nit, Joan.
Bona nit. Ara són les 21.04, perquè es vegi que és un programa en directe.
Saludem l'Ester, la nostra tècnica, que com sempre ens fa una feina excel·lent, setmana rere setmana. Sense aquesta feina no podríem sortir a antena.
Ester Munger.
I saludem també, evidentment, tota la nostra audiència, que setmana rere setmana ens és fidel i ens consta. Bé, avui tenim un programa força atapeït. Tenim un programa que hem començat...
Estrany, avui el tenim atapeït.
Avui també.
Avui també, cada setmana.
Hem començat amb una lectura d'un poema de Jordi Julià, com ens ha dit Jordi.
Bé, de fet, eren haikus, és a dir, eren diversos poemes, sí.
I a continuació tindrem una crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda Empar Murelló.
Corresponsal al País Valencià.
Exactament. Tenim una editorial, oi, Joan, avui?
Sí, avui, pel dia que som dia 22.
23.
23. Doncs d'aquí dos dies, el 25 de novembre, és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. I com que aquest programa té, entre altres característiques, té en compte el tema del gènere, doncs avui llegirem el manifest contra la violència masclista No callarem.
I no s'hi valen els acudits masclistes.
No.
Tenim també literatura catalana, concretament tindrem llibres a la carta. Avui parlarem d'un llibre de Lluís Ferran de Pol.
Parlaràs tu mateix, Francesc.
Exactament, que es diu Miralls tèrbols. Tenim literatura universal, Joan.
Parlarem de la novel·la sueca de misteri, el capítol número 5, encara no s'ha acabat. Anem acabant, per això anem baixant, ja anem... És el segon llibre de la trilogia Millennium, La noia que jugava amb foc.
Tenim, com dèiem, literatura catalana. Avui en Jordi ens parlarà d'un llibre d'Artur Blader i Indés Umbila, que es diu Geografia espiritual de Catalunya.
Això mateix, però de fet d'un subtítol, que és El pensament de Francesc Pujols, aquest filòsof que havia inspirat personatges com, per exemple, Salvador Dalí.
Tenim noticiari, com sempre, parlarem d'actualitat cultural en general i també parlarem d'aquella secció que vam començar la setmana passada, parlem de llibertat, parlem d'independència i amb això acabarem el programa d'avui. Som-hi!
La crònica.
Bé, afortunadament tornem a tenir entre nosaltres l'Empar Murelló després d'una breu indisposició d'una setmana, però que ara sembla que ja torna a tenir la força i les ganes de tornar a participar. Oi que sí, Empar?
I tant que sí, i trobam-vos a faltar a totes i a tots. Com esteu?
Molt bé.
Hola, Empar.
Hola, com estem, Jordi?
Hola, és que se celebra ara el centenari de l'expulsió dels moriscos?
Sí, i tant, i ja, estan fent actes per tot arreu.
Estan fent actes.
Sí. Quina
mena d'actes? Concerts?
Doncs mira, dissabte va haver... ja sé per on vas, Roder.
M'ha dit bandoler, eh?
Mira, nosaltres diguem per aquí baix Roder.
Ah, Roder.
Sí, és com bandoler, eh? Uh-huh. Mira, dissabte va haver a Llíria... hi havia programada la intervenció de Miquel Gil, de Pep el Botifarra, un poc en allò del centenari, o el centenari, la commemoració de l'expulsió dels moriscos. De fet, també hi havia la presentació d'un llibre de Mira que s'ha publicat ara recentment en Bromera, que és Vida i final dels moriscos valencians, que, bueno, d'això pensava parlar la setmana passada, però ja que ens ve de pas. I hi havia també a la comarca del Camp de Túria, a Bétera, la intenció de fer un concert i una exposició i tal. Però ahir el govern del PP, el govern municipal del PP, a Bétera, que és un poble de la comarca de Camp de Túria, molt a prop a València, ha boicotejat i ha dit que no. I això ha passat també en algun ajuntament més. I era per ahir que anaves?
Bé, jo era més aviat pel concert, és a dir, es va fer a Llíria, al final.
Sí, es va poder fer a Llíria... el que tinc entès és que va estar molt bé, que la gent va disfrutar moltíssim, però que hi havia previst un concert anterior que això sí que es va suspendre de tot, del tot.
Però amb quins motius van suspendre un concert sobre això?
Mira...
Polítics.
Efectivament.
Polítics.
Com que així és tot un... Com es diu això? Ai, no sé dir-ho. Una maranya de un com es diu, un ovillo de hilo.
Una trossa...
Exacte, un parany,
un
no?
Capdell, un capdell.
Exacte, un capdell, molt bé, moltes gràcies, Joan. Un capdell de fil de politiqueos i de, no sé, de si tu m'has dit, si tu m'has fet, si tu no m'apoyes en això, jo no et recolz en allò. I és un poc que si els pressupostos, que si els, i totes aquelles coses. I aleshores van, això així en premsa també, van estar dient que era una reivindicació política d'altres coses i que ahir no entraven. I el primer concert tinc entès que se va suspendre, però el que s'ha fet a Llíria, que és cap de setmana, no sé si era divendres o dissabte, no recorde bé.
Sí, el dia 21.
Sí, pot ser, exacte, 21, molt bé, efectivament, dissabte. Doncs això sí que se va poder fer, i m'han dit que va estar molt bé la gent que va assistir. Uh-huh. I la setmana que ve hi ha un altre programat per l'estil, a Canet, que és de la comarca del Camp de Morvedre, també molt, molt a prop de València. Crec que només actuarà el Botifarra en aquest cas.
En Pep Gimeno.
Sí, Pep Gimeno, el Botifarra. Que sabeu que canta, reivindica un poc el folclore i el cant valencià popular, i bé, i ara afortunadament està tenint prou d'èxit, ha gravat un altre disc i bé, per ahí van les coses.
Molt bé, què ens volies explicar a part d'això?
A veure, us volia explicar com que el Dia Internacional contra la Violència Domèstica estem tocant ja i serà demà.
Sí, és dimecres.
Dimecres, perdó. Doncs jo volia parlar-vos de Passos Lleugers. Passos Lleugers és la primera de les publicacions d'una col·lecció nova que es diu de 6 a 96. És una col·lecció que parlarà tant de novel·la com de teatre, com d'assaig, com de poesia. La col·lecció, segons es va presentar, té dos diguem-ne, dos línies editorials. Primer, traure textos de relativa i forta diguem-ne, producció i qualitat, i l'altra, que aconseguir engrescar a tots els lectors, siga quina siga la seva edat. Per això es diu de 6 a 96. Passos Lleugers és un llibre que, bueno, està escrit per la escriptora italiana Dacia Maraini. És una dona que té moltíssima obra feta, sobretot en teatre, que ha estat traduïda, sembla ser que és de les dones més traduïdes de tota Itàlia. I Passos Lleugers conta la història de 8 dones que d'alguna manera han estat oprimides per la violència masclista o per la violència de gènere, diguem-ne. El llibre l'encapçala una dedicatòria que jo m'agradaria llegir, és molt breu, diu així: un testimoni, una denúncia, però també un acte de simpatia i d'atenció cap a totes les dones que encara són presoneres d'un matrimoni no desitjat, d'una família violenta, d'un explotador, d'una tradició i d'una discriminació històrica difícil de superar. Aquests Passos Lleugers contra la història de Carmelina, de Kivita, Juliet, Amina, Teresa, bé, 8 dones d'arreu del món, amb escenaris semblants que conten un poc la història de la seva tràgica quotidianitat, perquè de fet l'horror es fa present en totes aquestes obres. Aquestes dones són víctimes de la violència que hi ha sobretot dins de les parets de casa, no? Víctimes dels pares, d'esposos, de fills o de companys. I bé, i crec que és una obra molt interessant de llegir, i com que teníem aquest dia tan a prop, m'ha semblat interessant de ressenyar-la.
Passos Lleugers, de quina editorial es diu que era?
L'editorial és Edicions 96, i la col·lecció, que és una col·lecció nova, es diu de 6 a 96.
Ah. Molt bé, doncs això és del País Valencià, aquesta editorial?
Sí, això és del País Valencià.
No l'havia sentit anomenar mai?
És molt recent, la presentació es va fer, crec que, o la impressió es va fer del llibre a l'abril, i la presentació es va fer a juliol. El 10 de juliol, precisament, es va fer la primera presentació.
Doncs molt bé, en part.
Mira, que vaig molt bé. M'hauria agradat parlar-vos també d'altres llibres, però una altra setmana serà.
D'acord.
Queden per dilluns vinent.
Dilluns vinent. Que vaig molt bé per ahir.
Una abraçada, en part.
Gràcies.
Igualment.
Adéu, Joan. Adéu, Jordi.
A veure. Adéu. Fins aviat.
L'editorial.
L'editorial d'aquest programa d'avui, que situat a 2 dies abans del 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, doncs havia de ser la lectura del manifest, com ja venim fent des de fa una colla d'anys, amb aquest dia i altres dies, el 8 de març, per exemple. Doncs bé, aquest manifest porta per títol "Contra la violència masclista no callarem". La violència masclista és un fenomen històric, universal i estructural, que es fonamenta en el patriarcat com a sistema estructurador de les relacions socials desiguals entre homes i dones. Aquesta violència constitueix un dels principals atacs contra els drets de les dones, una mina contra la seva llibertat i autonomia. És, de fet, la violència més freqüent i camuflada, el crim encobert més extens del món, tal com ha afirmat l'Organització de les Nacions Unides. Aquest 25 de novembre volem expressar, una vegada més, la nostra condemna rotunda envers totes les formes de violència masclista i la voluntat d'esmerçar els nostres esforços i recursos per seguir avançant en la seva erradicació. La Llei del Dret de les Dones a erradicar la violència masclista, aprovada fa poc més d'un any al Parlament de Catalunya, constitueix un gran pas en la lluita contra aquest tipus de violència, atès que aporta noves eines i més instruments per fer front a aquesta problemàtica, així com una concepció àmplia del concepte i els àmbits on actua, permetent la comprensió del fenomen en la seva extensió. Però la nova llei encara va més enllà, donant resposta a la situació de desemparament en què es troben les víctimes de violència, tot proposant la reparació dels seus projectes de vida. En aquest sentit, s'ha creat el Fons de Garantia de Pensions i Prestacions, un fons de la Generalitat que servirà per cobrir possibles impagaments en pensions alimentàries i compensatòries, de manera que el deutor ho serà davant l'administració i no davant la dona. Per altra banda, volem destacar especialment la recent aprovació per part del govern del decret de desplegament parcial de la Llei de Suport a les Famílies, atès que hi ha força casos de monoparentalitat causada per la violència masclista. Aquest decret pioner suposa un altre gran pas per a les famílies monoparentals, ja que podran gaudir d'una sèrie d'avantatges, equiparant-les, en bona part, a les famílies nombroses. Tanmateix, som conscients que encara queda molt camí per recórrer. Hem de tenir molt present que en el que portem d'any ja són 27 les dones assassinades a mans de les seves parelles o exparelles als Països Catalans. Les morts, però, tan sols són la violència visible de tota la violència. Per això cal que incidim en la consciència social per tal que ningú faci bandera del masclisme, de la mateixa manera que hem de demanar al govern espanyol reformes a la Llei Integral del 2004, atès que no ha suposat la solució al conflicte ni la dissuasió dels maltractadors. Aquest 25 de novembre volem unir la nostra veu a la de les dones d'arreu del planeta i vindicar el dret de les dones a erradicar la violència masclista. Aquest 25 de novembre volem tornar a trencar el silenci perquè la por no amagui la nostra veu. Prenem la paraula. La violència masclista no es queda a casa. Arriba al teu lloc de treball. Controla els teus missatges de mòbil. Et fa sentir petita. T'angoixa. Et separa de les teves amistats. Critica la roba que portes. T'humilia davant la resta. T'insulta. No et passa la pensió de la canalla. Et mata. No siguem còmplices de la violència masclista. Denunciem els agressors i donem suport a les víctimes. Hi ha una línia telefònica gratuïta d'atenció a les dones en situació de violència que és la següent: 900 900 120.
Llibres a la carta.
Amigues i amics, és un quart i cinc de deu i continuem en directe tirant de llibres. No sé, Jordi, si jo us parlo de Cinera o si us parlo de El Port de Sobirans o si us parlo de El Vilamar, Rialda. Què us sonen aquests noms?
Aquests sonen...
Paisatges literaris.
Paisatges literaris, però que tots ells es refereixen a un mateix lloc.
Què dius ara?
Sí, exactament.
Sí.
A Caldes Rialda, de Malavella?
No. Port de Sobirans.
Arenys de Mar.
Arenys de Mar, Cinera, la sirena... Cinera de Salvador Espriu. Doncs resulta que en aquesta novel·la, de què us comentarem ara mateix, que és Miralls tèrbols, de Lluís Ferran de Pol, doncs resulta que Arenys de Mar apareix sota un altre nom, que és el Mareny, el port del Mareny, concretament. De fet, el primer títol d'aquesta novel·la havia de ser precisament aquest, havia de ser el port del Mareny. El que passa que al final aquesta novel·la va acabar tenint aquest altre títol, que és un títol més metafòric o més simbòlic, com són els Miralls tèrbols. Donem la referència d'aquesta novel·la. Aquesta novel·la és de Lluís Ferran de Pol, Miralls tèrbols, editada per Angle Editorial, que és una editorial, com sabeu, de Manresa. La primera edició és del març de 2008, en aquesta col·lecció, 298 pàgines, col·lecció narratives clàssics catalans número 41, i té un preu aproximat de 16,15 euros.
Però això de que sabem que és de Manresa, això ho sabem els que som molt ficats a dins del món editorial. La gent que s'escolta no sé si ho sap.
Bé, els lectors, els oients ja ho saben.
Ara ja
ho sap.
Ara sí.
Bé, d'aquesta novel·la en podríem dir moltes coses, però la nostra audiència deu estar pensant, i ara això per què ens ho expliquen, això, per aquesta novel·la, per què ens en parlen d'aquesta novel·la? Doncs mira, us en parlem per diversos motius. Primer, perquè aquesta novel·la s'acaba de reeditar fa poc, insisteixo que la primera edició és del març del 2008, o sigui, un any i mig, deu fer que s'ha reeditat, però sobretot perquè és una novel·la que Arenys de Mar resulta que té una certa importància. I se la deuen estimar bastant perquè n'han fet fins i tot una ruta literària. Hi ha una ruta literària específica dedicada a parlar d'Arenys a partir d'aquest llibre, a partir del Mareny.
És que són especialistes en rutes literàries, perquè també hi ha la ruta d'Espriu.
Ah, això mateix.
I per tant, hi ha la ruta
Cinera,
aquesta.
Doncs jo sé, per exemple, que l'any 2005 es va fer per primer cop aquesta ruta literària a partir del llibre Miralls tèrbols, de Ferran de Pol, però sobretot perquè és una novel·la en què els espais d'Arenys de Mar queden molt reflectits en aquesta novel·la. I per què es va fer l'any 2005? Doncs perquè resulta que aquell any se celebrava el 10è aniversari de la mort de Ferran de Pol. O sigui que tingueu en compte això. Què s'ha de dir d'aquesta novel·la? Aquesta novel·la és una novel·la una mica complexa, però a l'hora de la veritat es pot llegir d'una manera bastant plàcida també. Es pot llegir de moltes maneres. Sabem que és l'última novel·la publicada per Ferran de Pol, sabem que era la seva tercera novel·la, i sabem també que havia de formar part d'un cicle literari de 6 novel·les. Sí, un cicle narratiu de 6 novel·les que es titulava La saga del somni i l'amargor, i recorria la història de la seva biografia. La dictadura de Primo de Rivera, la Segona República, la Guerra del 36, sobretot la Batalla de l'Ebre, el camp de concentració, l'exili a Mèxic i el retorn a Catalunya. El que passa que, evidentment, no les va fer totes, aquestes novel·les que havien de formar part d'aquesta saga. Aquest cicle narratiu. Aquesta novel·la, concretament, Els Miralls tèrbols, està ambientada en els anys de la dictadura de Primo de Rivera, concretament. A veure, de l'autor, del Ferran de Pol, ara ja n'he dit algunes coses de la seva biografia, però ja sabeu que si hem de relacionar la seva vida i l'obra, l'important és aquesta estada que va fer a Mèxic, en el seu exili. Va estar exiliat a Mèxic des del juny de l'any 1939 fins l'any 1948, o sigui, gairebé 9 anys va estar exiliat a Mèxic. Home, i tenint en compte que les seves principals novel·les s'ambienten precisament allà, que són Abans de l'alba, de l'any 1954, i sobretot Érem 4, de l'any 1960, aquella història d'arqueòlegs que estan a Mèxic i tenen doncs, tota una mena de passions i de... és ben bé un drama aquesta novel·la. Doncs, evidentment, la seva estada a Mèxic s'ha de tenir en compte. Ara, aquesta novel·la dels Miralls tèrbols no té res a veure amb Mèxic, perquè, evidentment, passa aquí a Catalunya, passa a Arenys de Mar.
A veure, era d'Areny.
Era d'Areny, sí. Va ser un personatge, Ferran de Pol, que va col·laborar en diaris i revistes, des de fer crítiques literàries, reportatges culturals o reportatges de viatges, articles d'opinió. També va traduir al català moltes obres d'autors diversos, Hemingway, per exemple, Cronin, per exemple. Va estar en un camp de concentració a Sant Cebrià. O sigui, que va tenir una vida una mica dura. Bé, s'ha dit també que la novel·la, que va ser publicada per primera vegada a finals dels anys 60, l'any 1966, la novel·la va passar per diverses fases de reescriptura. Va reordenar materials, va canviar coses, n'hi va afegir d'altres, ja he dit abans, he fet referència al títol. Però si voleu que us expliqui una mica de què va la novel·la, doncs podríem dir que la novel·la va del següent. En aquesta novel·la es reconstrueixen els conflictes que assolen un poble del litoral, evidentment el Mareny, però en realitat ja sabem a què s'està referint, durant els convulsos anys 20 del segle passat. A miralls tèrbols es condensen un grapat de temes. Sota la carcassa d'un nucli temàtic principal que queda constituït pel conflicte entre el constructor Jaurés i el seu fill Enric, conflicte que es teixeix al voltant de la pugna generacional entre pares i fills directament vinculada amb l'enfrontament de classe social, o millor, de conscienciació de classe per part dels joves de famílies benestants i el topament conseqüent amb els pares, trobem la conflictivitat obrera dels anys 20, el tema del paper de la immigració en aquest conflicte, l'ambició desmesurada, el desarrelament, la insatisfacció del ric, la falsedat del poder, la hipocresia de les aparences. Imagineu-vos tots aquests temes. El tema principal, de fet, o la línia argumental principal, és la construcció del nou port del Mareny. Una construcció que resulta que l'ha de fer aquest senyor Jaurés, que és el personatge, un home molt ambiciós, un home que venia del no-res. El pare d'aquest home era un personatge que havia començat amb uns orígens molt humils, havia sigut un escombriaire, i mica en mica va anar pujant, i ell el que vol és precisament arribar fins a dalt de tot, és l'ambició desmesurada. I d'alguna manera els conflictes amb el seu fill li venen d'aquí, precisament. Els conflictes amb l'Enric li venen una mica d'aquí. S'ha dit d'aquesta novel·la que inclou aquell motiu tan conegut de la paràbola del fill pròdig, allò que hi ha la baralla entre el pare i el fill per qüestions ideològiques, l'oposició entre diferents maneres de veure la vida, i al final no el puc explicar, però si coneixeu la paràbola del fill pròdig ja sabeu una mica per on van les coses. Apareixen dues figures femenines bastant oposades que es vinculen amb l'Enric. Una Dida, la Carminya, amb qui aquest personatge s'embolica al llarg de la novel·la, i de fet aquest és el motiu principal pel qual el seu pare el fa fora de casa. Però també aquest noi s'embolica amb una senyora que es diu Angelina, que resulta...
Perdona, però la Dida no és la seva Dida.
No, és la seva Dida, no. És la Dida...
perquè si encara hi ha de grandet...
No,
m'explico.
No, és que tampoc ho puc explicar tot, perquè és una novel·la realment molt complexa. Resulta que aquest noi també està enfadat amb els seus pares, perquè resulta que els seus pares, que ja comencen a ser una mica grandets, doncs resulta que ara la mare s'ha tornat a quedar embarassada i ha de tenir una criatura. I ell això diu que ho veu ridícul. Es discuteix amb els seus pares perquè veu ridícul que a aquesta edat encara mantinguin relacions sexuals. No? Sí, bé.
Sí. Com és que vol dir que hi arriba un any que...
No és decorós.
Ja pots tancar la xeta, vull dir, no? Penso que no.
No fa bonic per ensenyar-ho.
Aquesta novel·la té moltes referències a la Bíblia. Concretament...
Era creient en Ferran de Pol o no?
Doncs això no t'ho sabria dir, però diria que sí. Diu, apareix la paràfrasi més subtil d'un altre text bíblic, la corresponent al Gènesi 17-21. S'hi explica que Abraham i Sara passen dels 90 anys. No sé si recordeu aquesta història bíblica.
Sí.
Abraham té un fill, Ismael, amb l'esclava de Sara, Agbar. Aquest fill no pot ser l'autèntic hereu, i Déu farà que Sara tingui un fill propi, Isaac. Quan Sara se n'assabenta, es posa a riure. Llavors, Enric pensa com poden ser tan ridículs que a la seva edat mantinguin una vida sexual. La irritació del fill no és, doncs, per l'embaràs, sinó pel fet de constatar l'existència de relacions sexuals.
Demostra una mica...
Potser és que li fa vergonya pensar en aquestes coses.
Un conservadorisme i una... Entens? I una...
Probablement.
Una mica noucentista, aquest nom.
Probablement, sí. Mireu, hi ha altres referències a la Bíblia. Us he dit abans que es va canviar el nom. Abans no es deia Miralls Tèrbols, abans es deia El Port del Mareny. Per què li va canviar el títol? Hi ha una referència a la Bíblia. El títol de la novel·la li el va suggerir la lectura de la Bíblia, concretament un passatge de la primera carta de Sant Pau als Corintis, que diu... Ara veiem de manera fosca com en un mirall poc clar. Després ja veurem cara a cara. O sigui que potser sí que devia ser creient.
Això és la introducció, que hi ha una introducció sobre l'autor.
Sí, hi ha una petita introducció sobre la novel·la. Parla dels personatges, perquè la novel·la es configura com un gran mosaic de personatges. De fet, la novel·la se l'ha qualificat d'una mena d'auca social sobre el seu poble, perquè els personatges que apareixien eren personatges versemblants, que haguessin pogut viure precisament el Mareny, o els Arenys de Mar dels anys 20.
Però inventats, eh? Inventats.
Inventats, sí,
podria però... arribar a ser algun dia una lectura prescriptiva de batxillerat?
Podria ser-ho, per què no? Ah, és una novel·la una mica densa. I sobretot, l'important d'aquesta novel·la és el narrador. Torna a ser un narrador d'aquells externs, un narrador clàssic de novel·la psicològica. Evidentment és una novel·la psicològica també, una novel·la que se centra precisament en les contradiccions, la psicologia dels personatges, en analitzar com es comporten els personatges. Recordeu que en totes aquelles novel·les de Mèxic, el narrador que apareixia en aquestes obres de Ferran de Pol era un narrador testimoni, un narrador autobiogràfic, que li passaven coses, i ell ho explicava, l'experiència de l'exili a Mèxic. Aquí no, aquí torna a aparèixer un narrador d'aquests omniscients, d'aquests en tercera persona. Hi ha un canvi important. També apareixen moltes cartes, el recurs epistolar. Gràcies a aquestes cartes i justament aquest personatge, aquest narrador extern, que en cadascun dels capítols va focalitzant la seva atenció en un o l'altre personatge, som capaços d'assabentar-nos de com els personatges assumeixen tot el que els va passant. O sigui, sabem l'opinió, el punt de vista de cada un dels personatges. A propòsit dels fets que van passant. He dit que és una novel·la complexa, perquè a més resulta que hi ha moltíssimes referències intertextuals. Dins de la novel·la s'hi troben referències a molts altres escriptors. Comences a mirar i trobes referències a André Gide, a Salvat Papasseit, Virginia Woolf, per exemple, Sagarra, Carné, Rovira, i és un llibre, una mica dens. Ja he dit, doncs, ja he posat, doncs, com a exemple, una mica els temes que hi apareixien abans, la insatisfacció del ric, el desarrelament, la hipocresia de les aparences, la falsedat del poder i, sobretot, l'ambició desmesurada. O sigui, que és una novel·la realment que la pots llegir una mica de moltes maneres possibles. Vull dir que hi ha moltes possibilitats de lectura. Torno a donar la referència, ja no explico més coses. Ferran de Pol, Miralls Tèrbols, Angle Editorial... 2008, és l'any d'edició, col·lecció Narratives Clàssiques Catalans número 48, 298 pàgines, 16,15 euros. If you're
going to San Francisco, literatura universal.
En aquest espai presentem avui una més de la nissaga també literària que estic presentant aquestes últimes setmanes. És la literatura sueca de misteri número 5. Parlarem enguany, o aquest moment, en aquest programa, de Stieg Larsson, la noia que jugava amb foc. El títol l'autor ja l'he dit, Stieg Larsson, la noia que jugava amb foc, diu la columna 774, Barcelona, 2008, 766 pàgines, 22,50 euros. El títol que se li va donar a la traducció catalana no va ser aquest que acabo de dir, va ser un altre. Va ser La noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina. Un títol que ho podeu veure com bastant diferent d'un de l'altre, no?
I tu, Joan, en què et bases?
Traducció que no respecta l'original suec, sinó que és el que acabo de dir, la traducció seria La noia que jugava amb foc. A més, com ja vaig denunciar fa uns programes, no es trobem davant d'una traducció directa del suec, sinó d'una traducció del francès. O sigui, això es va fer a partir d'una versió d'una traducció del suec al francès i a partir d'aquesta traducció al francès es va fer la traducció al català. Això ho sé perquè el traductor que es diu Albert Vilardell és un pseudònim. O sigui, no hi ha ningú que es digui Albert Vilardell. Això també ho he anat descobrint després, no?
L'Antoni Dalmau n'havia traduït alguna, oi?
Sí, però això... Sí, però aquest poder va donar el nom, però aquest no. Que no sé si és l'Antoni Dalmau amb pseudònim o no ho sé. És un pseudònim i el que em digne és que el llibre enlloc no ho diu, que passa això. El traductor va sortir a la RAC1, un programa de ràdio, i va dir que no volia signar amb el seu nom real una traducció d'una traducció. Això ja també identifica una mica què ha passat amb aquest llibre, no? Bueno, aquest i tots els altres, els tres del Mirall, no?
Tots tres els ha traduït el mateix.
No hi ha diferents traductors. No, perquè cal que no... Com que són llibres molt llargs, per poder fer ràpid, van encarregar tots tres i llavors van anar sortint de mica en mica, no? És un llibre de contrastos, aquest llibre en concret. aquest llibre, o què creiem que diu aquest llibre, perquè, és clar, jo no sé la traducció de traducció que estem llegint aquí. Entre una aparent calma inicial, quan l'Elisabeth Salander, que ja coneixem, torna d'unes vacances viatjant per molts països, fora de tot l'ambient del llibre anterior, el llibre primer, i la feina de Blomsbitt, declarat innocent d'una causa injusta, i mentre que llavors es preparava per publicar la revista Millennium, que és el que la realitat es deia Expo, perquè Larson tenia una revista... O sigui, hi ha moltes coses autobiogràfiques d'aquest llibre, amb l'autor. I fins i tot la revista aquesta, doncs, deia Millennium, i també era molt antifeixista i tot això, i molt contra la violència de gènere, que ara en parlem aquest programa, doncs pensava publicar aquesta revista un número especial sobre la prostitució de noies menors d'edat procedent dels països de l'est, que afectava alguns individus ben situats de la societat sueca, incloent-hi alguns agents de la policia secreta. Fet que es donava a la realitat de la societat sueca en el moment de la publicació del llibre. Cosa que moltes vegades això no es diu, no se sap. Però ell ho destapa aquí. Doncs quan, amb aquesta calma aparent que semblava que hi havia, esdevenen tres assassinats que trasbalsen aquesta normalitat, que són el periodista que ha fet la investigació d'aquesta trama de noies, diguem-ne, nenes, diguem-ne, prostituïdes, i també assassinen la seva dona i l'advocat que exercia la tutela de Salander. Si recordeu el primer llibre, perquè, clar, si moltes coses aquí faig referència al primer llibre, perquè si hagués d'explicar-lo les dues, i la Salander tenia un tutor legal, perquè el tribunal va, després que va fer una cosa amb el seu pare, això per ser l'últim llibre, doncs la van assignar un tutor legal perquè se'n cuidés, perquè la seva mare estava en una residència i el seu pare, diguem-ne, desaparegut. Per tant, clar, com que estava desemparada d'alguna forma, el van assignar aquest tutor, però aquest tutor, que era el segon tutor legal que tenia, va tenir tota una història molt tèrbola amb ella, que ja apareix al primer llibre, i aquesta vegada principi de llibre hi apareix que assassinat. Bé, doncs aquests assassinats fan que el periodista i els dos protagonistes, el Blomsbitt i la Salinger, hauran de tornar-s'hi a posar de valent per intentar descobrir els seus autors, tenint en compte que la noia és acusada de cometre aquests crims. Al final de la novel·la és la part més d'acció, ja que la Salinger descobreix on és el seu pare, que restava amagat d'ella, i llavors s'explica què va passar quan la noia era molt jove, que justifica el títol original de la novel·la, i al final de tot s'arriba a un enfrontament brutal que ara no explicarem per si algú encara no se l'ha llegit. Com en el llibre Els homes que odiaven les dones, en Blomkvist és el mig de tot, preparat per ficar-hi cullerada i treure un bon reportatge. Però aquesta vegada el dolent del llibre no és un home de negocis corrupte, sinó una organització criminal dirigida per un home fosca que és capaç d'anar prou més lluny. L'home corrupte era el del primer llibre. Per això La noia que jugava amb foc és un llibre amb més acció. Tres morts, ja ho hem dit, perdoneu, persecucions, baralles, un boxador també intervé per allà, la versió sueca dels motoristes dels Hell Angels, Àngels de l'Infern, i una mena de gegant ros, com diria escàpol d'un film de James Bond. Ah, i sense deixar de banda les aventures amb la pirateria informàtica de la Salander. Curiosament, les quatre parts del volum venen encapçalades per les dates de cada part, però també per anotacions de tipus algebraic. I això té relació amb el fet que Salander s'interessa, a partir d'aquesta novel·la, aquest llibre, per la teoria matemàtica, i va fent deduccions de teories que són completament incomprensibles, però suposo que pels que els interessi aquest tema podien ser interessants. De tota manera, podien dir, però, que les descripcions són excessivament llargues i que en menys pàgines la trama hauria millorat. Aquest segon volum de la trilogia està enfocada de manera diferent a la primera obra. En aquesta història, en Miquel i l'Elisabet, els dos protagonistes, continuen sent els protagonistes, però el pes del llibre el porten un conjunt de personatges satèl·lit, la major part d'ells investigadors de la policia i de Milton Security, que és una empresa de seguretat on treballava l'Elisabet. Per tant, algunes vegades sabem dels fets dels protagonistes per terceres persones, abans de saber com passa realment de primera mà. És interessant aquesta manera d'escriure i en recorda a vegades la manera que estan muntats els capítols de la sèrie Lost, amb les coses explicades des de punts de vista diferents, amb alguns salts en el temps. Això obre molts fronts diferents per acarar la història, però va en detriment de l'aprofundiment dels personatges. En aquest sentit, en Miquel queda una mica penjat, al igual que el personatge de l'Erika, que és l'editor de la revista i la seva mà ocasional. No així el cas de l'Elisabet, la qual, a mesura que avança la història, es torna un personatge més i més interessant. Relacionat amb tot plegat, és fantàstica la manera de com l'autor va desgranant els detalls de la vida d'aquesta jove, donant sempre només els justos i necessaris per anar seguint la història i mantenir el misteri. El passat 23 d'octubre es va estrenar la pel·lícula passada d'aquesta novel·la, mantenint però el títol erroni, amb divisió d'opinions pel que fa al públic i als crítics. Personalment crec que la Noemi Rapace, l'actriu que encarna la... és una actriu sueca, que encarna l'Elisabet Salander, fa un gran paper que acaba de salvar el film. Per això opino que fa de bon veure, encara que s'hagi llegit el llibre prèviament, com va ser el meu cas. Tornant al llibre, us he de dir que si encara sou dels qui no l'heu llegit, feu-ho. Passarà una bona estona i us enganxarà. Repetirem la referència. Stieg Larsson, La noia que jugava amb foc, Adrià Columna, 774, Barcelona 2008, 766 pàgines, 22,50 euros.
Literatura catalana.
Avui parlarem de Geografia espiritual de Catalunya, el pensament de Francesc Pujols, una obra d'Artur Bladell de Zumbila. Aquest llibre va ser publicat dins de Llibres de l'Índex l'any 2004. I quin és l'interès d'aquesta obra? D'aquesta obreta, hauríem de dir, perquè amb prou feines té 87 pàgines.
Un 10% del llibre que he llegit abans, eh?
Sí. És així. És a dir, per aquesta gent atrafegada que no troba temps per llegir, potser seria una obra recomanable. Bé, l'interès és tant el de l'autor, Artur Bladell de Zumbila, com del personatge que motiva l'escriptura del llibre, Francesc Pujols, com fins i tot la relació entre tots dos, Artur Bladell de Zumbila i Francesc Pujols. Anem a parlar un moment de Francesc Pujols. Francesc Pujols es va donar a conèixer l'any 1904 amb el llibre, i ara diré el títol del llibre, el llibre que conté les poesies de Francesc Pujols. Aquest era un llibre escrit en la línia de la poesia de la paraula viva de Joan Maragall, i tant és així que Joan Maragall li va escriure el pròleg. A continuació, l'any 1906 ja es desmarca una mica d'aquesta línia inicial, que semblava situar-lo en una mena de llims literaris, i publica un llibre en castellà i, a més, sobre un tema poc decorós. L'any 1906, sota el pseudònim Augusto de Altozanos, publica la seva única novel·la, El nuevo Pascual o la prostitución, que és una obra humorística escrita en un castellà traduït directament del català, és a dir, en un castellà catalanat. Per continuar, podríem dir que l'any 1918 Francesc Pujols publica El concepte general de la ciència catalana. Aquí ja s'inicia en el camp de la filosofia i estableix l'existència d'un corrent filosòfic autòcton iniciat per Ramon Llull i continuat per Ramon Sibiuda. En aquesta obra figura la seva cèlebre profecia segons la qual els catalans ho tindran algun dia tot pagat. Diu així: perquè seran catalans, totes les seves despeses, on vagin, els seran pagades, i els oferiran l'hotel, el més preuat regal que se li pugui fer a un català quan viatja. Al cap i a la fi, i pensant-hi bé, més valdrà ser català que milionari. Bé,
a veure si és veritat algun dia, això.
Continuem amb un llibre de l'any 27, que seria La visió artística i religiosa d'en Gaudí. Aquest llibre, després, li va traduir el pintor Salvador Dalí al francès i va ser editat a Lausana el 1970. Dalí admirava profundament Francesc Pujols, tant és així que va pintar una obra, un oli, l'any 1960, a la qual li va posar com a títol Cel hiperxiològic, que és el moviment filosòfic iniciat per Francesc Pujols, i el 74 va publicar el llibre Pujols per Dalí, on es referia a les nombroses converses que havien sostingut tots dos. Bé, encara hauríem de fer esment de la seva filosofia. En què consisteix aquesta filosofia? Bé, Francesc Pujols va bastir un sistema filosòfic que primer va anomenar sompèctica o ciència del concret. Més tard li va donar el nom de hiperxiologia o ciència de l'existència i finalment ja li va donar el nom de pantologia o ciència del tot. Diríem que, esclar, aquest era un filòsof d'Ateneu. De fet, ell va ocupar el càrrec de secretari de l'Ateneu barcelonès mentre Pompeu Fabra n'era el president a partir de 1924. Era un home de filosofia, per tant, de tertúlia, en bona part. Però sí que feia una síntesi entre diverses tendències, o recollia o reivindicava diversos corrents i diversos pensadors. Diríem que des de Ramon Llull fins a l'actualitat. L'any 1931, l'escriptor Josep Pla va dedicar un llibre al seu pensament, un llibre que va titular El sistema de Francesc Pujols, manual d'hiperxiologia. I després de la Guerra Civil, Francesc Pujols es va exiliar a Prada de Conflent, on va ser acollit sota l'hospitalitat de Pau Casals, per traslladar-se després a la Résidence des Intellectuels Catalans de Montpellier, on va conèixer l'escriptor i científic Alexandre Deulofeu i va dissertar davant de joves intel·lectuals com el crític d'art Alexandre Cirici i Pellicer, un jove Alexandre Cirici i Pellicer, un jove també Heribert Barrera, i de l'escriptor abrenc del Delta de l'Ebre, Artur Blader i de Zumbila, el qual, a part de publicar la seva biografia l'any 67, Francesc Pujols per ell mateix, va publicar o va escriure l'any 43 en l'exili mexicà aquesta obra de què estem parlant avui, Geografia espiritual de Catalunya o el pensament de Francesc Pujols. És a dir, aquesta obra, a banda de ser l'obra de divulgació més important del pensament de l'escriptor, crític, pictòric, filòsof, gran conversador i humorista Francesc Pujols, és també un reflex de les converses que havien mantingut tots dos a l'exili a Montpellier. A través de la veu de Blader, Pujols, una de les figures més iconoclastes de la nostra cultura, situat en la tradició que comença en Ramon Llull i Ansel Turmeda i que passa per Jacint Verdaguer, Antoni Gaudí, Josep Pla o Salvador Dalí, entre d'altres, exposa, doncs, el seu punt de vista i ens parla del seny, del liberalisme, del paisatge, de la llengua, de la filosofia, de l'ànima, de la religió i del geni catalans. I per fer un tast d'aquesta obra, una obra que, això sí, hem de dir que té un llenguatge, sosté un llenguatge una miqueta obsolet, els referents del qual s'han d'anar buscant al segle XIX, per exemple, en el debat que es va sostenir durant el segle XIX entre la ciència i la religió, si era possible conciliar-les totes dues. Doncs diu coses com: per tot el que resta dit, no temem la mort de la nostra ànima, per més que alguns catalans s'entestin a desvirtuar-la i aixequin contra d'ella banderes de superstició. Res no hi farà fi de comptes, perquè l'ideal lulià que, basat en la ciència, té per finalitat la pau universal i la definitiva comprensió interhumana, vindrà un temps en què s'imposarà. Res no hi farà tampoc que els enemics actuals de Catalunya, o els més enemics en aquestes hores, això és escrit l'any 43, vulguin matar l'ànima i fins la presència física dels catalans. Ja durant la Guerra Civil Internacional contra la democràcia espanyola, havien proclamat públicament que encara que els enemics mortals de Catalunya guanyessin la guerra, perdrien el temps. Havien proclamat. Ara com abans, enguany com fa segles, podran ser vençuts els catalans, però no vençaran Catalunya. I deixem-ho aquí i mantinguem, doncs, aquest to i aquest interès.
El noticiari.
Bé, comencem el noticiari amb la... Moltes de les notícies que parlem aquí les agafem de VilaWeb i no ho diem pas, no ens avergonyim pas, perquè, és clar, no ens les inventem, sinó que les traiem d'allà. Aquesta l'hem tret d'aquí. Julio Ricardo Trigo, un amic que sabe que ens escolta el programa i que és un gran escriptor, diu: internet el servei de tele ha fet una mena de publicar la novel·la El somni de Tarraco, de 1962, amb web pròpia. És el primer escriptor, que jo sàpiga, vaja, que fa una web dedicada al seu llibre, que el dona a conèixer. I fa 5 anys el seu, va crear fa 5 anys el seu blog conegut amb el nom del violinista Celest. Doncs aquest somni de Tarraco està publicat per 1962, com he dit, ha publicat una web molt completa. És una pràctica habitual en autors de països com els Estats Units, però s'usa poc encara entre els escriptors d'aquí. Però Trigo té una relació llarga amb les eines d'internet. Aquest dia celebra el 5è aniversari del seu blog i l'autor reflexiona amb aquest article de VilaWeb sobre la relació d'internet amb la literatura. Per tant, els que coneixeu aquest món de VilaWeb, doncs us recomano que hi aneu i coneixereu totes aquestes reflexions sobre el contacte amb els lectors, l'evolució del blog, la Catalunya romana i tot això, perquè pugueu conèixer més aquest autor i aquest llibre i fins i tot us el compreu.
Més coses. Editorial Proa publicarà pròximament La descripció del món, llibre de meravelles, que és un llibre escrit per Marco Polo que ha estat traduït per Manuel Forcano. Precisament, Manuel Forcano explica a l'inici de l'obra que el llibre de Marco Polo, La descripció del món, llibre de meravelles, relata 24 anys de travesses i descobertes de Marco Polo per territoris llunyans. Diu Manuel Forcano que, acompanyat tot hora del seu pare i del seu oncle, Marco Polo viurà i treballarà durant 17 anys a les ordres del gran emperador mongol Kublai Khan. Per tant, ja ho sabeu, aquest llibre el trobareu a l'editorial Proa. I també deixeu-me que us digui que aquest dissabte 28 de novembre, de les 11 a les 6 de la tarda, al Passeig de Sant Joan, carrer Provença, de Barcelona, i organitzada per la Plataforma per la Llengua, tindrà lloc la 6a festa per al joc i la joguina en català. Jocs, titelles, bicicletes, tallers, contes, grups d'animació, castells inflables, tot això aquest dissabte 28 de novembre, d'11 a 6 de la tarda, d'11 del matí a 6 de la tarda, volem dir, al Passeig de Sant Joan, amb el carrer Provença de Barcelona, la 6a festa per al joc i la joguina en català.
Educadament, Misser Mascó 17. En Misser Mascó 17, al costat de Mestalla, enfront hi ha l'Albereda, i més avant, el riu. Des d'on escric, es veuen les palmeres més altes. Des d'on escric, es veuen primerament llençols. I així continuaria un llarg poema descobert per casualitat a l'Ajuntament de Gandia. És un original del 1966 de Vicent Andrés Estellers, el qual havia concursat en un certamen literari d'aquest ajuntament amb un llibre, i sembla que l'original s'havia perdut. Li havien demanat al cap dels anys que, si era tan amable de reenviar-los l'original per publicar-li, ja als anys 70, i es veu que com feia... Bé, com que era molt distret, vaja, o moltes coses se li traspaparaven, doncs els va enviar un altre original, segurament intencionadament, i per tant li van publicar, doncs, uns altres poemes que no eren els que havien concursat, i finalment, doncs, s'ha trobat l'original que havia concursat.
Molt bé, doncs... No, no, no.
dediquem aquest microespai d'avui a tots els lluitadors per la llibertat de Catalunya i els Països Catalans. Ens podríem remuntar a Pau Claris, a Rafael de Casanovas, a Francesc Macià, Lluís Companys, Enric Molla i tots aquells que han lluitat sense treva per la llibertat d'aquesta terra. I a tots aquells que també aniran a les urnes el dia 13 de desembre. Bé, avui el llibre que presentarem serà La independència i la realitat, bases per la sobirania de Catalunya, un llibre que va publicar l'editorial Moll, és un llibre d'Héctor López Bofill, i es va publicar l'any 1900, a veure que us ho digui, el 2004, res de 1900, el 2004. Doncs bé, aquest llibre és un llibre d'assaig, ja sabeu que Héctor López Bofill, a més de ser poeta, és també narrador i assagista. Un llibre en què, des d'una prospecció racional, intenta doncs, explicar el perquè de la independència.
Bé, amb aquestes paraules de Jordi tenim acabat el programa perquè ja estem fora de temps i el dilluns que ve Tirant de Llibres tornarà a ser aquí amb vosaltres per explicar-los doncs, històries literàries i històries de llengua, històries culturals en definitiva que espero que us agradin.
Bona nit.
Fins la setmana que ve.
A reveure.
Han fet el programa Francesc Pina, Jordi Plens, Empar Murelló, Helena Martínez Pons i Neus Barceló, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornarem a trobar en directe i des de la freqüència del 107.7 de la FM o des de la web www.santceloni.org, tot clicant al logo de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.